X% els expedients sancionadors per les activitats de xàrter irregular. Les activitats de xàrter irregular que es produeixen en les Illes Balears no només provoquen una competència deslleial, sinó que també posen en risc la seguretat marítima i també el medi ambient.
Són les 12:04, més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 1 de juny, un dia preciós, i avui, com fem habitualment, començarem el programa posant l'actualitat en comú. Ara mateix saludarem el trident d'analistes que ens acompanyarà aquesta setmana per analitzar algunes de les qüestions que han estat notícia en els últims dies, i completarem el programa, com fem habitualment els dilluns, sentint el nostre company en Pepo Rubio, periodista de Ràdio Illa, perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia a Formentera en els últims dies. Per tot això i per molt més, avui tenim a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Bon dia i molts anys i bons per moltes la part gràcies. Que et toca. Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I una vegada aclarit per què felicitam avui a Nieves García Gálvez, començam ara a acompanyar, repassar l'actualitat parlant de mobilitat, perquè les pitiuses comencen a regular a partir d'avui, com comentàvem a l'avançament de continguts que fèiem, l'entrada i circulació de vehicles a Eivissa. És el segon any que es du a terme aquesta campanya, però enguany ja s'ha reduït el sostre de cotxes en 3.000 vehicles.
Sí, el topall d'entrada de vehicles a Eivissa ha baixat dels 20.000 vehicles durant l'estiu de 2025 al 17.000 d'enguany. Ho explica el vicepresident primer i conseller de Mobilitat, Mariano Juan.
Assolim aquesta xifra de 17.000 cotxes circulant a Silla i Eivissa, baixant dels 20.000 inicials que teníem, no? Per tant, arribàvem en aquesta xifra que ens plantejàvem arribar en 5 anys, doncs ja hem arribat en 2 anys. I ho hem fet perquè els resultats han estat molt bons.
L'autoritat portuària ha certificat que l'any passat van entrar 32.000 cotxes menys, fruit de la limitació. Segons el Consell, la xifra màxima dels 17.000 vehicles es mantindrà també per l'any que ve.
És que aquest cupo ja és per 2 anys, per donar més estabilitat i perquè precisament les companyies o els socis de Valeval puguen tenir ja una certesa de quants cotxes podran tenir, no només aquest any, sinó l'any que ve.
Precisament de les sol·licituds presentades per l'Associació de Lloguer de Vehicles Valeval, el Consell n'ha acceptat la meitat. De fet, Valeval ha demanat la suspensió de la limitació.
Que quasi en 30.000 sol·licituds només s'han acceptat unes 15.000 aproximadament. No? Per tant, nosaltres entenem que existeixi aquesta postura per part de Valeval i aquesta suspensió que, òbviament, no acceptarem.
Encara no hi ha dades oficials, però no hi ha previsió d'assolir el topall de limitació d'entrada de vehicles a Eivissa fins al mes d'agost.
I avui també comença la regulació de vehicles Formentera Eco. Es dona el tret de sortida així en aquesta limitació amb 20.500 autoritzacions aprovades i quotes que es troben ja esgotades a dia d'avui.
Sí, la regulació d'entrada de vehicles Formentera Eco es manté per aquesta temporada igual que l'estiu passat, amb un sostre màxim de 10.287 vehicles. De moment s'han registrat gairebé 22.500 sol·licituds d'autorització, de les quals ja s'han aprovat més de 20.500. Verònica Castelló és la consellera insular de Mobilitat, l'escoltam.
Prop d'unes 1.400 han set denegades. Moltes vegades aquesta part de denegades són tràmits que estan inacabats o que han de subsanar i no ho han acabat fent.
Del juny i fins a l'agost, l'ocupació de turismes de visitants es troba ja entre el 50 i el 74%. La pressió més elevada es concentra en les autoritzacions puntuals de residents d'Eivissa que viatgen amb la seva moto. De fet, la quota es troba ja esgotada tots els caps de setmana fins a darrers d'agost.
ja vàrem advertir que no se donava resposta a tota aquella demanda que hi havia i bé, ja s'està veient que es demana més encara.
Enguany es revisarà també el correcte ús de les autoritzacions de temporada.
Es podrà revisar que si hi ha autoritzacions que s'han donat de temporada i realment no se n'han fet ús d'elles, retirar-se perquè un altre vehicle pugui disfrutar-la.
La limitació d'entrada de vehicles es mantindrà fins el dia 30 de setembre. Circular en aquest període sense tenir l'autorització pot suposar sancions de fins a 10.000 euros.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, però no deixem Formentera, perquè aquest ha estat el primer cap de setmana amb gandules i parasols a diferents platges de l'illa. Un mes després del que estava previst, els concessionaris han pogut començar a oferir el servei després que s'hagin replantejat alguns dels lots autoritzats.
Turistes i residents ja poden jugar a gandules i parasols a diferents platges de Formentera. És el primer cap de setmana, com dèiem, en el qual s'ofereix el servei. Sentim novament Verònica Castelló, consellera insular de Medi Ambient.
Aquells lots que us van venir autoritzats en la resolució de la Direcció General de Costes, doncs els han fet el requeriment de la documentació, el requeriment també del pagament del cànon, i ja s'han fet els replantejos i hi ha certs lots que ja s'han muntat i estan prestant el servei.
Hi ha turistes que ho agraeixen, mentre que altres estimen més portar els estris de casa.
Sí, no, sí que és necessari, sí, perquè, a veure, també, pues, si vienes aquí, pues, tampoco tienes pues, ni las sillas ni la sombrilla.
Para vacaciones es mejor. Venimos en ferry, las traemos en el propio coche.
Está perfecta por la playa, no gasto dinero.
Estava previst que aquest servei s'iniciés l'1 de maig, però finalment ho fa un mes després i amb un 30% menys de gandules i parasols perquè 16 lots van ser denegats per costes del govern balear. La resta de lots autoritzats aniran muntant durant els pròxims dies i pel que fa als que no han aconseguit autorització, el Consell de Formentera presentarà un recurs a la resolució de costes per intentar que també puguin operar aquest estiu.
I acabem aquesta repassada a l'actualitat amb un apunt de migració perquè aquest cap de setmana han arribat un total de 90 migrants a les Pitiüses, ho han fet en 5 embarcacions irregulars.
4 de les barques han arribat o han estat interceptades a prop de Formentera i una a Eivissa. La majoria dels migrants que viatjaven en elles eren d'origen subsaharià i magrebí. D'acord amb les dades que facilita la delegació del govern, el ritme d'arribades està enguany molt semblant al de 2025, que va ser un any de rècord històric.
Idò, ho deixem aquí, Nieves, pel que fa a l'actualitat, però després t'escoltam.
Fins després.
Moltes gràcies. Són les 12:11. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat, 2 minutets per anar agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida posam en marxa la tertúlia d'actualitat aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb els meus fills.
Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tut. En comú.
12 i 14 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i una setmana més ja tenim aquí en el nostre trident d'analistes de luxe, que ens explicaran una mica més tot allò que està passant aquests dies per Eivissa i Formentera. Tenim a la filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears, Esperança Marí, molt bon dia.
Molt bon dia i salut.
I descansa. Antònia Maria Siré, doctora en Ciències Biològiques, molt bon dia.
Bon dia.
I en Vicent Torres Benet, exdirector insular de Turisme i vicepresident de la Plataforma Sociosanitària d'Eivissa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàu?
Molt bé,
sí? Tot bé,
sí. Què es pot explicar avui?
Molta calor, hi ha molts de cotxes.
Això és veritat, molts de cotxes, tot i que a partir d'avui, justament a partir d'avui dia 1 de juny, entra en vigor la regulació d'entrada de vehicles a Eivissa, també a Formentera, i veurem si això realment s'afina a les carreteres, perquè déu-n'hi-do, ara estàvem comentant, estem en un atasc continu, a les carreteres, amb un embús,
sempre,
per fer-ho correcte.
Estan ben embussats.
Exacte, sí. I de què opineu d'aquesta regulació, d'aquestes xifres, d'aquests topalls que s'han posat tant a Eivissa com a Formentera, i si realment penseu que tindran un efecte que es podrà això afinar realment a les carreteres, que hi ha menys pressió de vehicles enguany, Vicent?
Bé, ja crec que en vàrem parlar ja en un altre programa d'aquest tema, i tal com jo ja vaig comentar aquell dia, és a dir, el problema que tenim a Eivissa ja ve d'endarrere, encara que tots estan desitjant que es controli moltíssim, però la flota que tenim de vehicles a Silla ja és molt grossa pel nombre de residents que som. Sí que és cert que és una mesura molt necessària i que segurament arriba tard, però el problema que tenim ja ve d'abans de que la mesura comença a ser efectiva com avui, ja que primerament no sabem els cotxes que tenim a Silla realment, i segurament n'han entrat ja molts abans en previsió d'això, perquè les cases de lloguer, que són les que en aquest moment estan fent més remor, ells diuen que no poden tenir els cupos que voldrien tenir, però realment jo crec que ningú sap quines escupo que ja tenen. I sobretot, jo que sé, una ciutat com Eivissa, que és una ciutat molt, molt petita, i veure tots aquests cotxes de lloguer que estan petalejant per dins vila, buscant un aparcament que no el troben, això crea una saturació molt grossa a la ciutat i a Silla en general. Per tant, benvinguda siga aquesta normativa, i sobretot benvinguda siga la millora del transport públic, que penso que té que ser l'alternativa en el vehicle.
Moltíssimes gràcies, Antònia Maria.
Aquí és on d'anar a parar. És a dir, tu no pots eliminar els cotxes si no poses una alternativa de mobilitat. Si hi ha un problema i dius, ai, aquest problema faré veure que no existeix, i el retir de damunt la taula i no poses una solució real en el problema, doncs clar, seguirem estant sempre en les mateixes. Per què hi ha cotxes a Eivissa? Perquè la gent es mou, perquè hi ha necessitat d'anar d'un costat cap a l'altre, i no hi ha transport públic, i no hi ha sistemes que ens puguen facilitar llançadores. És a dir, una cosa que està tan inventada, i és que hi hagi llocs retirats d'espuna en escarribes, per exemple, les platges no s'hi tindria que poder arribar en su cotxe, està damunt s'arena, com veig que està passant una vegada i una altra. Els arenals estan atascats de cotxes que intenten aparcar just al costat d'allà on posaran la tovallola. Això és impresentable. Tenim que intentar buscar un sistema de mobilitat que siga més raonable, perquè només en sus cotxes dels residents ja en tenim de sobres. És a dir, ja anam embossats durant tot l'any. Si tots els cotxes dels residents es mouen, i insistiu, es mouen tots, les carreteres ja estan saturades sense que vengui ningú de fora.
Clar.
Moltíssimes gràcies, Esperança.
Jo m'afegiria a la idea que deia en Benet, de que és una mesura necessària, però penses que arriba també una mica tard. Una mica tard, no només perquè ja es va aplicar l'any passat, quan ja duem uns anys de saturació de cotxes molt greu, sinó perquè comença 1 de juny, quan jo crec que tots hem notat els efectes dels cotxes des de primers d'abril. Des de primers d'abril o finals de maig, de març, jo crec que tothom ja va trobar que les carreteres duen una acumulació de trànsit molt greu. Uh-huh. I tampoc no acaba de quadrar
no acaba de quadrar el fet aquest d'aquests cotxes que estaran aquí més de 18 dies no entren dins els cupos aquests de reducció. Clar, això és com sempre, feta la llei, feta la trampa, perquè tu pots venir aquí sense passatge de tornada i llavors el treus i te'n vas. Vull dir, per tant, això és intentar quedar bé sense creure de veritat que has d'aplicar una norma per reduir els cotxes. I això jo és el que em dol, perquè apareixen, no ho sé, com a normatives una mica de fireta, però que no són serioses. Vull dir que tant de bo que es redueixin 1.000 cotxes o 2.000, però dins el volum que passejam no acaba de ser seriós. I que a més es digui que és bianual, vol dir que l'any que ve serà igual, per tant et crea encara, penses, però això no va, perquè si encara fos amb un crescendo, cada vegada més, diries, però d'aquesta manera no, jo no ho sé. Els atrop com a massa discretes, massa suaus, sense voler ofendre en els cotxes de lloguer, a tots els rentacars aquests, que tots són multinacionals.
Sí.
No, de rentacar de gent, per exemple, que la majoria treballen a l'aeroport, no n'hi ha cap de gent d'Eivissa, tots són multinacionals que estan fent, vull dir, hipotecar silla per unes multinacionals que no deixen cap benefici, és que és una vergonya. Sí. I a més m'he apuntat una xifra que és que m'ha apurat els pols de punta. És a dir, per un costat intentàvem reduir 3.000 cotxes, i per l'altre, que m'ho he apuntat, i per això us ho dic exactament, les pitiuses encapçalam el repunt en construcció de vivenda residencial. Les Balears puja un 30,2% de l'any passat i les pitiuses tenim 152% més de noves vivendes.
Sí, que són de luxe, per
I
cert.
Sí. Ja,
que no és vivenda per ser gent que...
Sí, que van mans d'inversió estrangera.
Clar, i tot això, a més, és inversió estrangera, multinacionals que no mos deixen res de benefici, i tot això són mils de cotxes. Sí. Per tant, això què és? Jo per això em dol, perquè és com si de veritat, vull dir, es volgués solucionar, però que les normes que es posen no solucionen.
I que no prenem des d'errors anteriors, perquè fixeu-vos una cosa, per exemple, tenim punts claus que sabem que són molt problemàtics, com pot ser els mercadillos que tenim, Punta Araví, les Dàlies, entre d'altres, no? No es posen solucions. Per què no es posen unes llançaderes que digues, mira, no puja cap cotxe més a Sant Carlos els dimecres, a no ser que sigues resident allí. I jo us puc assegurar que vaig molt sovint en aquesta zona, doncs unes coles increïbles, aquella saturació, i això crea un malestar molt gros.
Perquè a més, disuasoris, les entrades d'aquests llocs, i tot és molt més ordenat.
Correcte. Des de Platja d'en Bossa poden sortir autobusos en el mercat de les Dàlies. Vull dir, això no vol dir que no hi hagi d'haver aquesta afluència de gent.
De clients, que
exacte, que sí. Però posa mitjans. La problemàtica tenim ara a Cala d'Hort. A veure...
Cala d'Hort
té unes limitacions, estan parlant d'una platja petita, no sé què. Els empresaris es queixen que no poden arribar els turistes. Posem una miqueta de seny.
És que s'han de fer llançaderes per anar per tot.
Això
ja va passar a Cala Salada i Cala Saladeta.
Correcte, és el mateix cas.
Exacte, és el mateix cas. I com a platja experimental va quedar molt bé. Hi ha un aparcament relativament petit a prop, i els altres aparquen en el poliesportiu de Sant Antoni.
Correcte.
I hi ha una llançadera que t'hi porta. I doncs, això és el que es tindria que fer en totes les platges, perquè no parlant de les salines, la gent que viu a les salines, insistiu que no tenen una urgència, perquè resulta que no poden entrar i sortir de casa seva. I clar, i això passa en la gent de Sant Carlos el dia que hi ha Mercadillo a les Dàlies, que no tenen una urgència perquè se n'ha d'anar a través de la cala per poder sortir de casa seva.
I si no, també que pots posar números clausos a les platges, per seguretat. Tu tens que en aquella platja, doncs, quan has d'arribar, jo què sé, 1.500 persones, es tanca, atura. I ja està. Si això s'està fent a tot, per què aquí no podem fer aquestes coses? I a més, les salines, un parc natural, respecte a les parcs naturals, zero. O menys zero.
No sé si heu anat de poc, però jo que hi vaig anar l'altre dia em vaig realment preocupar. Han fet tota una regla del camí que va cap a la torre, utilitzant elements que són fora de lo que és el material habitual de la zona, és a dir, grava, han posat grava per arreglar un camí que suposadament no el té que utilitzar ningú, perquè hi ha una porta que hi limita l'accés, però que s'utilitza, és a dir, l'han posat en grava, i a més avant el reguen, cada matí el reguen per llevar la pols.
Déu
això estan parlant un camí que està dins d'un parc natural, que hi ha una llei de parcs naturals de complir, i s'està permetint això. Jo em vaig preocupar molt, perquè és a dir, i si ja permetem això dins d'un parc natural...
Déu-n'hi-do.
Aquest tema, tot i que l'hem tractat moltes vegades, crec que dona molt de sí, perquè realment és una cosa que ens afecta. Parlem de vehicles, però ens afecta a totes les àrees de la nostra vida i fins i tot a un parc natural. Vull dir,
és que la mobilitat és fonamental. Sí. Tenim dos grans problemes a Eivissa, l'habitatge i la mobilitat. I com que som una illa, ho tenim que resoldre en els elements que tenim dins l'illa.
I jo li volia preguntar en Esperança concretament per aquestes xifres que donàvem durant els titulars de Formentera, on aquest topall de vehicles ja està assolit pràcticament en el 74% dels dies. Què opines des d'aquesta perspectiva formenterera?
És que tu penses que Formentera vas amb caravana sempre. Vull dir, des de la Sabina a la Mola tens una carretera, per tant, allò és un contínuum de cotxes. Això no vas tu a una banda de vacances o de vacacions un parell de dies que hagis d'anar sempre un cotxe darrere l'altre, aquest contínuum. És que és un desastre. Per tant, si no som una miqueta més ambiciosos, jo crec que caminar cap al nostre propi desastre. Per tant, ambiciosos a Eivissa, jo en el Consell d'Eivissa li diria: has començat, per favor, sigues més ambiciós, i a Formentera també. I a més, vull dir, no pots només amenaçar amb multes, n'has d'anar posant algunes. S'han de complir, perquè això es sap en seguida. Per tant, no només amenacis, sinó fes complir les normes, poc ambicioses que són.
Què opineu, Antònia Maria?
Sí, és allò de que ves llop, que ves llop, que ves llop, i com que no ve mai, pues tothom ja s'ho pren a riaia. Les multes, la gran riaia d'Eivissa, totes, les que hi ha per infraccions turístiques, les que hi ha... Perdó. Perquè es lloguen vivendes a turisme, i a més per habitacions, no totes pis, sinó per habitacions. Això és una infracció de llei enorme, però com que ningú coneix a ningú que hagi pagat mai una multa, perquè sí que es parla molt de... El Consell ha posat tantes multes per valor de no sé quants milers d'euros, però no n'ha recaudat ni un. D'aquestes
euros. Clar, que no es fan complir.
Clar, perquè no es fan complir. Per tant, això pronta acaba sent la riaia de tothom. Clar que ha de ser molt més ambiciós. Sí. Clar que s'hi ha de posar en sèrio. Si no, no se'l prenen en sèrio.
I el fet de que es prenguen mesures importants, jo crec que la ciutadania ho agrairà. Al principi, qualsevol norma sempre es crea un rechaz, no?, que és normal, no? Però després, quan es comença a veure que és efectiu, doncs evidentment que ho agraeixes, perquè no vols viure en aquesta situació de
caos, de desordre, si hi ha un cert ordre.
Sí, un d'això de
i si tu tens uns aparcaments ben posats, encara que et quedin una mica més lluny, encara que haguis de caminar 5 minuts, que no passa res... La gent ho agraeix.
Però si quan vas fora camines molt més.
Però si quan vas a Cala d'Hort. A més que la gent aparca per dins els torrents, aparca per tot.
Que ho fas malbé.
Destrosses els boscos, ho fas malbé. Jo crec que la gent, que tot allò estigui una mica regulat, jo, tothom ho agraeix.
Clar que sí.
No deixem de parlar de mobilitat, de vehicles, d'aparcament, perquè aquest cap de setmana s'han produït noves protestes contra el pàrquing que s'ha projectat a Sarreal. Vecins i vecines d'aquest barri de Vila van celebrar un berenar a la fresca com a mostra de rebuig per la construcció d'aquest aparcament. Recordem, un aparcament de 750 places, la majoria subterrànies, entre el bulevard Abel Matutes i la ronda E10. 4 anys d'obres... en fi, i a més l'eliminació d'una de les poques zones verdes de la ciutat d'Eivissa. N'havíem parlat d'aquest tema? No estic segura, perquè clar, Esperança Marí, afortunadament, que té bona memòria, em diu que sí. Deu, què opineu d'aquesta nova ronda de mobilitzacions dels vecins i vecines?
Home, vull dir que s'elimini una de les poques zones verdes de l'Ajuntament d'Eivissa, jo ja no sé si em fa riure o no, però ho trobo patètic. Per tant, jo vull pensar, mira què et dic, vull pensar que no deixa de ser un globus sonda d'aquells que es tiren endavant a veure si algú protesta. Si algú protesta, no ho feim. I si hi ha protestes, doncs mira, quedam molt bé, perquè dèiem, en ser receptius, escoltam la ciutadania, i per tant fem l'aparcament a una altra banda. Home, té nassos que no es puguin fer l'aparcament a l'altra banda de
C10.
De la E10, que tens molts de solars, fes solars dissuasoris, que allò que hi ha 20 metres de diferència i de caminar.
No n'hi ha
més. Per favor, per favor, i no et carreguis una zona verda. Per tant, jo penso que bé m'ho prenen el pèl, i els veïns que han protestat super bé per ells, que fan un sopar a la fresca, què millor es pot fer en aquest temps? Passa que el podríem fer sense haver de protestar amb una mesura una mica estrafolària.
Sí, sí.
No vull insultar ningú.
No, no.
Senzillament dir que fa com a gana de riure aquestes tipus de... No ho trobau?
Sí. A veure, per jo és un projecte...
No, digues, endavant.
Sí, per jo és un projecte molt imprudent perquè... Tenim exemples ja de Sant Antoni i de Sant Eulari, on es varen fer també uns parquis soterranis que varen acabar sent una problemàtica molt grossa pel municipi. Mirau, Sant Antoni està pendent d'una resolució judicial, Sant Eulari es va tenir que rescatar, és a dir, estan parlant d'una inversió brutal perquè aquest projecte que s'ha anunciat... Exacte, són 4 anys d'obres. Quan, com n'Esperança ha dit molt bé, a escassos metres tenim, ja no s'altre costat de C10, la mateixa 10. És que C10 té que ser la solució de l'aparcament de la ciutat d'Eivissa. Mireu lo llarg que és C10, que està totalment infrautilitzada. Anem a arreglar-la, que només se'n parla, però ninguna institució comença a treballar-la. I tant si es fan aparcaments soterranis com si es fan aparcaments en superfície, tots els cotxes que acaben en aquesta E10. I estan parlant d'un recorregut petit, perquè tu entres per darrere de Joan 23 mateix, allà on, ara mateix, on hi ha un semàforo per creuar de l'altre costat, però si en dos passes estàs dins vila.
Estan parlant d'una ciutat petita. És com a molt.
Clar que sí.
Però és que el problema que hi trobo jo és que no hi ha una planificació, no hi ha un plantejament. És a dir, per una banda, hi ha una returada del trànsit, hi ha un voler regular el número de cotxes, però llavors, per altra, fan un aparcament dins el casc urbà. Si hi ha un aparcament dins el casc urbà, tots els estudis et diuen que hi haurà tots els cotxes que aniran fins a aquell punt per intentar aparcar, que és el que ens passa en Espretet. Per què hi ha tants de cotxes que tasquen la carretera de Santa Eulària i de Sant Antoni? Perquè tothom vol entrar en Espretet per aparcar. Clar, aquests aparcaments han d'estar fora del centre urbà. Això totes les ciutats ho han viscut i finalment han decidit que els cotxes han de quedar fora i fer algun sistema de bulevards, de passejos, de llançaderes que et duguin fins al centre urbà. Perquè si tothom sap que allà hi ha 10 places d'aparcament, hi haurà 1.000 cotxes que intentaran ocupar aquestes 10 places. Per tant, ja podeu imaginar-vos això, quina solució de trànsit és.
Per cert, Antoni Maria, que no tinc molt clar... Aquest mapa de zones inundables que també vam comentar quan les pluges extremes de l'any passat, el mes de setembre i el mes d'octubre de 2025, aquest parc es troba en zona inundable?
Sí, no només això. Jo vull afegir una cosa. El pàrquing d'Espretet és el que causa les inundacions de tot el centre d'Eivissa. Perquè resulta que és una zona...
Està distalment dins la zona.
Sí. No, però no només això, és més greu. Resulta que és una zona impermeabilitzada que té entre 15.000 i 20.000 metres quadrats i no hi ha ni un sol embornal que reculli les aigües pluvials. Per tant, qualsevol edifici, per normativa, que és que impermeabilitza el territori, ha de recollir aquestes aigües pluvials i dur-les canalitzades a l'esclavegaram per no inundar. És a dir, està completament prohibit que els pluvials d'un vagin a parar en el vesí que té al costat. I doncs resulta que el pàrquing d'Espretet i aquest pàrquing que volen fer, ja veurem, però el pàrquing d'Espretet en concret és una zona impermeabilitzada que està aixecada mig metro respecte de totes les zones colindants. Per tant, tot el que plou allí, que està impermeabilitzat, cau en el territori colindant. Tots els pluvials se'n van a casa d'esvasir.
Les feixes,
no?
Ja ho sé, però ja vull dir, ja devien dir, tot va a les feixes.
Però tot això se'n va en els carrers d'Espretet.
Clar, perquè s'inunda tot.
Clar, s'inunda tot. I les plantes baixes i els ascensors i les escales dels vecins han d'aguantar aquestes inundacions degut a que hi ha un aparcament que és el negoci més lucratiu que existeix a Eivissa. Perquè no hi ha ni un euro d'inversió. Ni siquiera tenen vàter pels seus usuaris. Ja no us dic res més. Tots els usuaris de pàrquing d'Espretet pixen allí a les entrades de les vivendes del costat.
Sí.
Pues mira, aquest dia que era a Palma i vaig fer servir tots els aparcaments que hi ha a les avingudes a Palma, que totes les avingudes estan totes foradades per baix i tots són aparcaments molt ben instal·lats, amb tot a cada tant de metres, un lavabo i tot molt ben muntadet.
I la mira.
Per tant, pues, i això, si ho tenen a Palma, també ho podríem
això
tenir.
Això que diu Antoni és molt important, perquè un edifici que hi ha justament a l'altre costat d'Escarrer, on volen fer aquest pàrquing, quan hi varen tenir les inundacions del passat mes d'octubre, va estar mesos traient aigua del seu pàrquing. És que hi ha justament l'edifici que hi ha... Bueno, allà on està l'Associació Espanyola contra el Càncer, les oficines. Sí. Pues en aquell edifici van estar mesos traient aigua dins el pàrquing. Pues, sabent això, en volem fer un altre, encara més a l'altre costat. Això és una zona inundable, perquè ve tota l'aigua de Can Mises. A part, una altra cosa, zona arqueològica important. Sí. Quines
sí. Llavors trobarem allà? Trobaran restes i ja ho tindrem aturat 20 anys.
Correcte, correcte.
Anem per aquí,
En el solar que hi ha talment, entre l'edifici dels colorins i l'altre edifici que hi ha, allí hi ha un solar que s'han trobat unes restes arqueològiques
molt interessants i que estan encara en fase d'estudi.
Correcte.
Sí. Jo penso que l'Ajuntament d'Eivissa hauria de prendre-s'ho seriosament, perquè és cert que falten moltes places d'aparcament, que Vila és una ciutat que està col·lapsada per trànsit i que, per tant, que facin tots aquests aparcaments dissuasoris, que ja n'hi ha molts, i que miri d'establir un sistema d'anades a aparcament, si vol, en el centre de la ciutat, etc. I que ho faci així.
Lo cortés no quita lo valiente. Exacte. I una reculada de temps és bona.
Una llançadera, un autobús llançadera gratuït que vagi recorreguent tots els pàrquings dissuasoris que hi ha i que entri pel centre i que la gent puga agafar aquest autobús cada 10 minuts, pot passar tranquil·lament. Això seria realment la solució. I això seria una planificació de futur.
I però... els vesins ho agrairan. I els vesins convidaran a espalda un altre sopar a la fresca.
Tots els vesins. Perquè el que no pot ser és anar tapant forats, ara aquí, ara allà, ara vull acontentar aquests, ara vull acontentar aquells, i tenim un sistema de fer que no hi ha cap planificació ni cap ni res que s'atisbi cap al futur.
Teníem un últim tema perquè que canviem absolutament d'assumpte. Ja veurem si d'alguna manera aconseguim filar aquesta desaparició dels quiosquets de platja a Santa Eulària. Clar, tot va començar també amb aquesta mobilització per protegir
Espuet. Ah, bé, però ja sabeu que jo venc de Sant Jordi de Formentera i que, per tant, m'ha quedat una mica lluny.
Idò, sí.
O Espuetó, no ho sé, ara.
Sí. Sabeu a qui em refereix?
Sí.
I després, aquesta ordre de demolició que han rebut els quiosquets de platges a Santa Eulària, Calallonga, exacte.
Sí.
Clar. Com encaixa tot això en aquest futur d'illa que ens imaginem? Amb la destrucció d'aquests quiosquets, s'han de demolir, s'han de mantenir? Què opineu? A veure,
jo te diria, així com a molt senzill, però és, estem invertint el futur, el nostre futur, la nostra illa, en mans d'unes multinacionals, d'uns fons d'inversió voltors, que s'ho estan quedant tot, i quatre quiosquets que teníem, allà on podíem anar els quatre indígenes residents a menjar amb un preu que podies pagar en les pagues que tenim, apa, ara me'ls treuen tots. Perquè, clar, no pot ser, ha de ser algun tipus d'instal·lació super VIP per algun supermilionari que vengui. Per tant, jo no ho sé, jo és que això m'ho vull agafar amb humor i però ara una mica d'ironia, perquè és que si no és que estan malament d'escap tots junts. Jo penso que com que cada vegada m'anam menys aquí, per molt que el Consell diguis que hi ha un partit polític que ha guanyat les eleccions, jo crec que cada vegada mana menys, no mana res, perquè pot estar en contra de l'ampliació de l'aeroport d'Aena, no m'ho fan cas. Costes està decidint quin tipus de quiosquets volem tenir o no. S'està carregant tot el nostre sistema tradicional de tenir un quiosquet a la platja perquè la gent quan hi pugui anar i que a més cuida la platja i amb preus assequibles, també s'ho està carregant. Qui són aquests organismes que passen per damunt de tot ciutadà i dels seus sistemes democràtics? Això no ho sé, Jo em deprimeix una mica, perquè és com la sensació de que no pintes res, i no pot ser.
Sí.
Mira, molt breument, per favor, Antonio.
Sí, jo et daria la raó si realment fos un quiosquet, però he vist les imatges i això és un edifici de formigó, de ferro i de metall, exactament igual que qualsevol edifici.
Però Espuet no, Espuet era un quiosquet.
No, però estem parlant des de Calallonga. Sí. que la gent li permets fer un quiosquet de fusta i una enramada i llavors resulta que a poc et va fent sa trampa i et va posar en un edifici de Montserena, que és el que ha passat a Cala Llonga.
Ho controla, aquí això.
Això es tindria que controlar.
Però no t'ho carreguis tot però i després de 40 cosa, anys.
És que una cosa són els quiosquets de fusta i enramada i l'altra és un edifici damunt de Serena, com està passant en la majoria dels antics quiosquets. Jo ja m'agraden els antics quiosquets, però aquesta substitució de que darrere de sa fusta i posen una paret de formigó i llavors si verd la paret queda, això sí que no.
Sí. Jo ho tinc molt clar, quioscos sí, bisclubs no. Vull dir, jo de tota la vida he estat anti-bisclubs i sobretot quioscos de lo que siguen o construccions damunt sa platja de pedra, que en tenim moltes que es van fer en el seu moment. Hem parlat de Cala Llonga, però també Cala Nova n'hi ha un i altres puestos. Estic totalment en contra. Sí, quioscos sí, però que siguen... que es puguin treure si fa falta.
Idò, com ja són les 12:39 i hi ha una persona en aquesta tertúlia que ja és fora, us donaré les gràcies a tots tres.
Gràcies a tu.
Gràcies, Esperança. Adéu, fes via. A tots tres per haver vengut una setmana més. Com sempre, Vicent Torres, Benet, Antònia Maria, Sireia, Esperança, Marí, que ja és fora.
Moltíssimes
gràcies.
A valtros,
gràcies
a valtros. Gràcies a la
setmana que ve. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat. Res, dos minutets mentre connectam amb en Pepo Rubio, que ja està preparadíssim per explicar-nos tot allò que ha estat notícia Formentera en els últims dies. Fins ara.
IB3 Ràdio Oas, informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. Escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt la rima tradicional i llavors entra en la rima tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Connexió Formentera.
12:41, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i un dilluns més ja estan preparadíssims per escoltar tot allò que ens ha d'explicar el nostre company, el periodista de Ràdio Illa, en Pepo Rubio, sobre tot allò que ha passat a Formentera en aquests últims 7 dies. Molt bon dia, Pepo, com estàs?
Molt bon dia des de la riba de l'estany d'Espeix, on fa calor, més de 27 graus, però estem gaudint d'una... diguem-ne, lleugera briseta que doncs, està doncs refrescant-nos un poquet. Tot això avui pica, pica sí. Aquesta sensació de xafogor aquí a Formentera. Hem vingut fins aquí, fins a la riba de l'Estany, per colar-nos a les instal·lacions del Centre d'Esports Nàutics de Formentera, també dit l'Escola de Vela, que està situada aquí a la Savina.
Sí.
Llavors, la notícia quina és? Doncs que l'Escola de Vela ha canviat de gestió i per primera vegada, en aquest cas és un club, un col·lectiu de Formentera, com el Club Surf Formentera, qui s'encarrega de la gestió d'aquesta instal·lació pública fent els seus cursets, formacions tant per adults com per petits, i volem saludar el nou director tècnic d'aquest Centre d'Esports Nàutics, que és n'Isaac Asensio. Molt bon dia, Isaac.
Bon dia, Pepo, què tal?
Molt bé, content de saludar-te de nou avui aquí a IB3 Ràdio. A veure, ell ve del món de les escoles de vela, també del rem olímpic, i que fins ara havia treballat sempre a la península Ibèrica, a Alacant. I ha desembarcat a Formentera per amor a la vela, per amor a la mar, i, bueno, i també per amor a una formenterera en particular, no? I gràcies a això el tenim aquí amb nosaltres. Explica'ns un poc, Isaac, com ha començat aquesta singladura teva aquí al capdavant de l'escola de vela?
Bueno, por ahora ha sido un poco extraña, porque sí que es verdad que el centro ha estado un poco que no se sabía lo que iba a pasar con él, pero bueno, al final se lo han, le han dado la gestión al club de surf, y bueno, ahora estamos justo hoy comenzando con el tema de las excursiones escolares.
Avui tenim els alumnes de Sant Ferran de Ses Roques que estan ara mateix en una aventura marítima enmig de l'estany. Explica'ns un poco què estan fent.
Bueno, la mitad, bueno, son unos 30 niños, creo que eran 28, si no recuerdo mal. La mitad han comenzado haciendo vela en un barco colectivo, Ciclón, y la otra mitad están con los kayaks, ¿no? Y ya acaban de hacer el cambio y ahora están con la otra actividad.
Està molt ben pensat això, perquè ara aquests dies van passant per aquí els alumnes de les escoles de Formentera. Hi ha una mica, entenc jo, Isaac, amb vistes a partir del 23 de juny, que és quan començaran ja els cursos, que van per quinzenes, doncs 5 dies i 5 dies, cursos de 2 setmanes, de dilluns a divendres, per formació dels més petits, tant sigui doncs, amb surf de vela, allò que abans dèiem windsurf, però que hem de dir correctament surf de vela, i amb vela col·lectiva, no?
Correcto. A partir del 23 de junio comenzamos con los cursos de verano para los niños por la mañana, de lunes a viernes, y tendríamos cursos de 2 horas de vela, que sería de 9:30 de la mañana a 11:30, 2 horitas, parón de 1/2 hora para el descanso, y luego hacemos las 2 horas de windsurf, de, bueno, surf de vela, ¿no? de 12 a 2.
Molt bé, a més aquests cursos tenen una bonificació especial per residents de Formentera, que quan queda això al final?
Bueno, es la mitad de precio, el 50% de descuento para residentes en Formentera.
O sigui que són 100 euros, 100 euros entre 10 sessions, home, són 10 euros la sessió, 5 euros la hora, per entendre'ns.
Exactamente, está muy, muy bien.
Tu que vens a altres escoles de vela i tal, ho dic perquè Formentera sempre, ah, que és tan car, que no sé què, tal, i és veritat en molts aspectes, però amb això de la vela entenc que som competitius, almenys per residents, no?
Bueno, solo decirte que en la península, en cualquier sitio, es más caro que aquí. En el tema de, por lo menos si eres residente, te sale bastante más barato que en cualquier otro sitio que ya haya visto, sí.
Bé, doncs són cursos que s'allargaran tot l'estiu fins a finals d'agost, pràcticament, i que, com veieu, doncs es fan al matí pels infants de 6 a 16 anys. L'únic requisit, saber nedar, no sé, que algú caigui l'aigua i, doncs, bueno, que almenys doncs, puguem sobreviure d'aquest imprevist. D'altra banda, també hi ha cursos pels més granadets, no? Ja, diguem-ne, per als adults, aquests que vulguin, doncs, explorar el seu vessant de capitán pesca nova, diguem-ne, quines propostes tens?
Bueno, para los adultos también no hay ningún problema, de hecho es bastante más fácil de gestionar porque nos amoldamos bastante a la disponibilidad de cada uno, entonces siempre que puedas venir por la tarde a las 4, de 4 a 6, tenemos también cursos para adultos, tanto de surf de vela como vela o windfoil.
Windfoil, ya comencemos, ¿qué es eso?
Bueno, es otra modalidad de deportes de vela que está ahora bastante en auge, en el cual tú vas con una tabla con foil, que es este ala que va por debajo y te permite volar por encima del agua, por así decirlo, ¿no? Y bueno, la vela no es como una de windsurf que vaya pegada a la tabla, sino que directamente la llevas en las manos.
Mira, justament aquest cap de setmana vaig tenir la sort d'anar a gaudir d'un bullit de peix espectacular a Escaló i vaig veure una cosa d'aquestes. I vaig dir, ah, això és el que em deia l'Isaac l'altre dia, no? O sigui, és una cosa bastant espectacular perquè veus un tio allà com sí, efectivament, com volant un metre per sobre del mar, no? Més o menys?
Sí, més o menys, sí, sí.
I porta una mena com d'ala agafada, no és un kite, no és un kitesurf, porta una ala, diguem-ne, agafada amb els braços, no?
Correcte. Sí, és com una ala que tu la coges d'un par de abrazaderas i les llevas en les dos manos.
Sin mástil.
Sin mástil. El mástil eres tú.
Wow. ¿Tú has probat això?
Sí, sí, sí. No se me da muy bien, he de decirlo, lo admito, lo siento, pero es muy divertido, está muy bien.
Molt bé, molt bé. I, escolta'm, clar, tu has desembarcat ara aquí a Formentera, és una illa que ja coneixies per la teva parella i tal, però ara estàs treballant cada dia davant de l'estany d'Espeix. Quines característiques creus que té aquesta llacuna natural per aprendre, doncs, a gaudir de la vela?
Bueno, un poco como lo que te comenté ya ahí atrás. Para aprender está muy bien porque no hay olas, el viento más o menos casi siempre hay algo y puedes hacer lo que es la actividad. Sí que es verdad que cuando sopla un poquito más es muy divertido. Y te da siempre el factor de seguridad de que si te pasa cualquier problema, estás dentro de un lago. Vas a acabar en alguna de las orillas y si tienes que ir caminando, vas caminando. No hay problema, no te pierdes.
Molt bé, doncs ja ho veieu, eh? Tenim un bon entorn natural, tenim uns recursos públics com són aquest Centre d'Esports Nàutics de Formentera i tenim doncs, un director tècnic molt motivat per ensenyar-nos a grans i petits. Clar, hi ha molts grans que potser són massa grans per aprendre això de la vela. Hi ha alguna edat límit? Com va?
No, para nada, para nada. Nunca es tarde. De hecho, hay gente mayor que de repente le apetece probarlo porque mira, no quiero probar cosas nuevas, tal. Y les suele gustar mucho. Se aprende rápido. Sí que es verdad que hacerlo bien es un poco más complicado, pero es muy fácil de aprender y enseguida se le coge el gusto.
Escolta'm, avui que fa tan poc vent, avui que està bufant, a veure, tinc aquí l'estació de Balears Meteo, ho has mirat o què, com està bufant?
Sí, en unos 3, 4, 5 nudos de racha, no hay mucho, pero bueno, en este caso, como hemos sacado uno de los barcos grandes, que tiene una vela gigantesca, se mueve, sirve para hacer la actividad, no hay problema. Con 3, 4 nudos se puede hacer bien.
Doncs bueno, ja ho veieu, viento en popa i a tota vela. Moltes gràcies, Isaac Asensio, i molta sort, eh?
Moltes gràcies a tu.
Va, i més coses de l'actualitat
formentera. Pepo, això ho hem de provar, eh? El Wim Foll, per exemple.
Home, si vens tu aquí a Formentera, creus, freus d'una vegada ja, vine aquí, prenem alguna coseta aquí al port, i després anem a provar Wim Foll, tu i jo juntitos.
Vinga, va, perfecte. I fem un vídeo per les xarxes perquè, vaja, ens farem virals, eh, Pepo? Sí, amb la meva destresa.
Ja, no et pensis que estic jo molt més enllà. Bueno, però almenys ho intentarem i segur que ens ho passarem molt bé.
Segur.
Va, més coses. Escolta, un tema que, déu-n'hi-do, ha generat bastant d'expectativa a Formentera. La policia local ha precintat en els darrers dies equips de música de diversos locals d'oci de Formentera, segons ens va confirmar el Consell. A mi em va arribar la informació directament dels empresaris i efectivament, m'ho van confirmar des del Consell de Formentera, que no em va saber precisar quants precintes finalment s'havien portat a terme, perquè bàsicament hi ha alguns expedients encara en tramitació i, bueno, per lo que sigui, no em van voler donar la dada. En tot cas, des de l'empresariat sí que em van dir que estaríem parlant entre 12 i 16 establiments situats en diverses zones de Formentera, com el Parc Natural, zona de Sesilletes i tal, Migjorn, Espujols, que serien els afectats. Llavors, preguntant d'on sortia tot això, el que m'han dit des del Consell de Formentera és que aquests precintes deriven d'inspeccions efectuades a 39 establiments on constava que hi havia activitat musical. Aquestes actuacions es van dur a terme l'agost i mitjans de setembre del 24. Llavors, amb gairebé aquests dos anys que han transcorregut, s'ha donat marge de sobres perquè la gent doncs, es posi al dia amb les actuacions suggerides i els que no van corregir aspectes relacionats amb els seus equips de so o també documentació, doncs finalment se'ls ha precintat els seus equips de so. Val a dir que l'actuació d'inspecció es va fer, com dèiem, a l'estiu del 24, llavors hi havia aquell govern bipersonal, recordes, Laura? Va ser just després que hi hagués aquella dimissió en bloc de 6 dels consellers de Sanió i es van quedar doncs, només dos al capdavant de l'executiu insular, Llorenç Còrdova, llavors president ja fora de Sanió, expulsat de Sanió, i el conseller de Turisme, que era de Sanió però s'havia quedat amb el govern de Còrdova, Artal Mayans. Bastant curiós que just després de publicar aquesta notícia, i a més destacar doncs, que aquests precintes derivaven d'unes inspeccions fetes en aquella època del govern bipersonal, doncs el mateix Artal Mayans s'ha desvinculat d'aquestes inspeccions i fins i tot ha assenyalat que hi ha una persecució, literalment, al sector de l'oci nocturn a Formentera. Això va voler explicar el conseller Artal Mayans. Bé, d'altra banda, més coses. Hem viscut aquest cap de setmana amb unes festes molt exitoses, la veritat, de Sant Ferran el dia 30, el dissabte. Va haver-hi concert d'aires formenterers, processó, missa, ballada pagesa, a més amb les dues colles de Formentera, Xacoters i Els Pastorells, que enguany a més celebren aquests 50 anys i estan d'enhorabona. I després vam tenir una nit electrònica, en aquest cas amb el DJ Farma, amb la seva versió més techno, i després amb la Luna Martínez, que ens va fer una proposta de, com ho diríem, dark minimal techno, diguem-ne, perquè la Luna és una noia madrilenya que fa molts anys que viu a Formentera, però els últims dos anys, o l'últim any i mig, s'ha mudat a Berlín, la capital de la música electrònica, i va portar precisament de la capital alemanya doncs, les seves noves influències del techno. Bé, una festassa fins a les 4 del matí, la veritat és que va estar molt bé. I també, mirant cap a aquesta setmana que hem de viure, es va celebrar el ple insular del mes de maig. Hi ha moltes coses a parlar, però bé, destacarem dues. Una, que Formentera ha aprovat el procediment extraordinari de legalització d'edificacions, construccions i instal·lacions en sòl rústic. En aquest cas, la segona ha anat la vençuda, perquè ja es va aprovar el mes d'abril, però no hi havia prou consens. En aquest cas, doncs l'equip de govern de Sa Unió va fer converses prèvies amb GPRF i amb Llorenç Córdoba per assegurar per part de Córdoba un vot a favor i per part de Gepare una abstenció i van poder aprovar doncs, aquest procediment. A grans trets, dir-vos que es legalitzaran doncs, aquestes construccions en rústic que tinguin usos habitacionals però que mai es podrien transformar a usos turístics. Això sí, els habitatges que no estiguessin legalitzats fins ara i que tinguessin llicència turística sí que podran seguir explotant la seva llicència. I d'altra banda també regular usos contemplats en el PTI del 2010 d'usos agraris, ramaders, que bé, només faltaria. Són, diguem-ne, els usos propis de la zona rústica. I d'altra banda, ja canviant de tema, encara una mica relacionat amb el ple, deixem-me també assenyalar que en el ple es va aprovar una moció per posicionar-se en contra de l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa, i permeteu-me, i Formentera, perquè en realitat és la nostra escala aèria amb el món. Recordeu bé, aquest projecte d'AENA, i en aquest cas el Consell de Formentera ha fet el propi, igual que altres institucions d'Eivissa, s'ha posicionat en contra d'aquesta ampliació. Sí que es parla de millorar infraestructures, de millorar serveis. Ja sabeu, un exemple, saps quan fem el control? Que tu i jo, que sempre anem amb l'ordinador amunt i avall, amb micros sí. I de tot, doncs es pot implementar una tecnologia en els controls per no haver de treure l'ordinador, el mòbil, el micro i tal, posar-lo a part. A Barcelona i a Madrid ja ho estan fent així. Sí. No cal que treguis tot el mar, la martinga, la tecnològica.
Clar.
A Eivissa, valga'm Déu, un dels aeroports que més rendiment genera i resulta que encara no tenim aquesta tecnologia. Però bé, en tot cas, el que es planteja des de les PTUs en general, no només Formentera, és millorar sí, que no hi hagin aquests trams d'escales que has de baixar de la terminal, amb cotxets, amb gent gran, amb gent que té problemes de mobilitat, amb gent carregada, doncs que no hagis de baixar tres trams d'escala fins a sortir a la terminal, sinó que es posi un ascensor o alguna cosa en condicions, però això és una cosa, millores, infraestructura, i l'altra cosa és l'ampliació, que segons el ple del Consell de Formentera doncs no convé i va en contra de, diguem-ne, la línia d'intentar evitar les saturacions a la nostra a les nostres illes. D'altra banda, una cosa també relacionada amb el ple, Córdoba va portar una proposició en aquest cas per, com dir-ho, perquè a les platges de Formentera hi hagi un control més o menys rigorós del que passen aquestes platges i de com s'utilitza el domini públic. Tot això una mica arran de que, com recordareu, no estiguin autoritzats els lots de gandules i parasols. Bueno, no estan autoritzats gairebé doncs, el 36% d'ells i els que estan autoritzats encara no han pogut muntar, efectivament. Llavors, com que el conseller no ha escrit, Llorenç Córdoba, ja s'ho veia venir, doncs va portar a terme aquesta proposició, la va presentar, la va defensar i es va aprovar per unanimitat. I la veritat és que falta que s'aprovi això pel ple perquè resulta que el Juan i Andrea, al restaurant de Ses Illetes, plantegi bé, una idea, diguem-li, peculiar, no? Que seria, si tu ets client del Juan i Andrea i has fet reserva per dinar doncs, als preus del Juan i Andrea, doncs et deixen una cadira muntable i una ombrela perquè puguis gaudir de la platja. Això de forma sistemàtica amb els seus clients. Bé, va ser publicar-ho ells a les xarxes. Algun metge de comunicació ho va publicar també doncs, a les seves plataformes i el dia següent, o al cap de poques hores, Juan i Andrea va cancel·lar la iniciativa d'oferir cadires i parasols als seus clients per la repercussió generada, tot i que van insistir des d'aquest restaurant que s'havien assessorat en condicions i que això era legal, però bé, no ho sé, si els seus assessors, quan van veure el renou que es muntava al respecte, van doncs, suggerir que potser seria millor buscar una altra manera. Uh-huh. Bueno, en tot cas, no hi haurà ni cadires ni parasols pels clients del Juan i Andrea, de moment. Qui en vulgui, doncs bé, que se'l porti de casa o que s'estirin amb un pareo o una tovallola.
Exacte.
Bé, sobre el Formentera-Poneco, comença avui, Laura. Si veniu a Formentera, recordeu que heu de treure l'autorització a través de Formentera-Poneco. És gratis, és bastant fàcil, però bueno, s'ha de treure, perquè si no se'n portareu un ensurt que es diu 1.000 euros de multa a la primera. Des d'avui fins al 30 de setembre s'han aprovat 20.500 autoritzacions de les gairebé 22.000 sol·licitades, i unes 1.500 doncs, que no han passat aquest filtre. Val a dir que enguany hi ha un nou criteri, l'ordenança fiscal reguladora de la taxa ha canviat. Llavors, hi ha una interpretació més restrictiva del que és el propietari del cotxe. Un exemple, mira, que m'ha arribat avui. Un treballador de 23 anys que treballa en un hotel a Formentera i resulta que ell és l'usuari del cotxe que està al nom del seu pare i està a l'assegurança com a conductor. Però no és el propietari, és el seu pare. Doncs aquesta persona ha de pagar 900 euros per poder circular per Formentera perquè se'l considera un turista, perquè no viu a Formentera. Clar. Encara que sigui treballador, eh?
Ja, ja,
però com
ja.
Que el cotxe no està al seu nom literalment, això fins ara no era així, però han canviat l'ordenança, doncs l'equip de govern de la Unió ha canviat l'ordenança i provoca aquestes situacions. N'hi ha una altra també. Un resident a Formentera que té un cotxe de renting a nom d'una empresa, aquesta empresa el reconeix amb ell com a usuari principal del cotxe, però com que aquesta empresa no factura a Formentera, tampoc té dret a poder utilitzar doncs, el seu cotxe i doncs, hauria de pagar, efectivament, hauria de pagar per aquests dies que vol circular per ella, tot i que és resident a Formentera. Bueno, i com aquests altres temes, bastant similars, altres casos que han anat sortint. D'altra banda, ja per acabar,
sí.
17 alumnes es presenten a la SELEC a partir de demà, a la selectivitat, 17 alumnes dels 39 que van començar el curs. Bueno, no és una gran ràtio, però bueno, en tot cas, moltíssima sort a aquests 17 alumnes que tenen demà l'altre i després demà doncs aquests exàmens.
Sí, tota
així que bé, moltes gràcies, Laura.
Gràcies a tu, Pepo Rubio, des de Formentera. Si no hi ha novetat, dilluns que ve tornem a parlar amb tu, company.
Una abraçada.
Són les 12:58 minuts, ja ens toca enfilar al final del programa d'avui.
L'agenda.
Tots ells 58, com us deia. És el moment de repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia. Ja tornem a tenir aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Obrim agenda cultural, mira, precisament a Formentera per assistir a la inauguració de l'exposició Islas, Fragmentos de l'Habitar.
Sí, Ainhoa Ezcurra Cabello mostra el resultat del seu projecte fotogràfic sobre la comunitat trans a Eivissa i Formentera a la sala d'exposicions Ajuntament Vell de Sant Francesc. La inauguració és aquesta tarda a les 8 i la mostra es podrà veure fins el dia 13 de juny en horari de matí i de tarda.
I de Formentera venim cap a Eivissa, ens aturam a Vila per veure en sis pintura, ceràmica i poesia, la mostra conjunta d'en Jerry Clark i en Ben Clark, que arriba a la seva darrera setmana d'exposició.
Sí, l'exposició recull una selecció d'olis sobre tela, escultures i peces ceràmiques de Jerry Clark, acompanyada de 10 poemes del seu fill, Ben Clark, que estan inspirats en l'univers creatiu del seu pare. D'aquesta manera proposa un diàleg artístic i emocional entre pare i fill a través de diferents llenguatges creatius i convida a viure una experiència plena de sensibilitat, textura i emoció. S'exposa a la nostra sala i aquesta tarda es pot visitar de 5 i mitja a 8 i mitja i continuarà oberta, com dèiem, fins aquest dissabte 6 de juny en horari de matí i tarda.
I Doni Eves, ho deixem aquí. Fins demà.
Fins demà.
I en aquests últims segons, molt ràpidament, aprofitant per felicitar la cantant, guitarrista i compositora canadenca Alanis Morissette, que avui fa 52 anys, i la felicitam amb aquest Ironic, un dels seus temes més reconeguts. Demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.